Jeia damunt el canapé, en el saló purpurí, i dormia. Al seu voltant hi havia els flascons buits. Havia begut moltíssim i per acabar fins i tot s'havia begut dos flascons de la flaire de la noia pèl roja. Probablement s'havia excedit, ja que el seu son, si bé profund com la mort, no estigué aquella vegada lliure de somnis, sinó travessat per un vel de somnis fantasmagòrics. Aquest vel era clarament reconeixible com l'esquinçall d'una olor. De primer desfilar en una línia ben fina davant el nas de Grenull, però després esdevingué més densa, com un núvol. Ara semblava com si es trobés al vell mig d'un aiguamoll embolcallat per la boirina. La boira s'atapeïa cada vegada més. Grenull es trobà aviat completament embolcallat per la boira, amarat de boira, i entre els esquinçalls de boira ja no hi havia ni un xic d'aire lliure. Si no volia ofegar-se, li calia respirar aquella boira. I la boira, com ja hem dit, era una olor. I Grenull sabia prou bé quina classe d'olor era. La boira era la seva pròpia olor. La seva olor pròpia, la de Grenull, era la boira. Bruno Colomer, benvingut al divan. On som?
Som el perfum.
Som el perfum. Som el perfum. Som el perfum. Aquest és el llibre que ens ha triat aquest senyor jove que ja fa 30 anys que es dedica al cava, que és enòleg, el perfum de Patrick Susskind. Per què t'agrada aquest llibre?
Per què m'agrada? Perquè és un llibre... És un llibre molt, molt fort, és un llibre molt cruel. Jo no sóc de cruel. Però sí que demostra una obsessió per la perfecció, pels perfums, els sentits, els estats d'ànim, i això m'agrada molt. El que passa que aquí ho portem molt a l'extrem.
Totalment a l'extrem,
terrible, sí, sí.
Però per fer cava s'ha de portar tot també a l'extrem, o això parla del Bruno, que és realment molt exigent amb ell mateix?
Això parla més del Bruno, de l'equip del Bruno, que som exigents.
I esteu contents?
Estem contents, però mai n'hi ha prou.
Bruno Colomer, avui al divan. Ara fem les paus. Those around you crawled. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. Elton John, amb aquesta cançó que reconeixem, Candle in the Wind, i que va dedicar a Lady Diana, també en una versió que li va acabar d'arreglar, li va fer una mica diferent quan ella va morir. Mm-hmm. Per què ens l'has triada?
Bueno, Elton John és un geni.
És un geni.
És una persona fantàstica, sí. I té una música molt bona, sempre m'ha agradat, i sobretot quan va morir... Lady Di, doncs s'havia acabat un mite, era una persona que no sabíem ben bé què hi havia darrere, però que tots ens atreia, no?
Ah, tu també t'atreia.
A mi m'atreia, perquè era guapíssima, però no tan sols per gaudir, sinó per la vida que portava.
Era una exuberant, trencava motlles, volia ser qui era, no? Tot això.
Sí, en un món impossible. Impossible per ella, sí.
És com la vida gairebé d'un personatge, com si no haver estat real, la vida acabador, i òbviament la mort.
No, i tant, tot va ser des del principi a la fi, va ser un misteri.
Un misteri.
Sí. Never did.
en Bruno Colomer, ho dèiem abans, fa 30 anys que es dedica al cava. Això vol dir de molt jove tenir-ho clar.
De molt jove, de quan estava a la universitat.
Primer, enginyeria tècnica agrònoma.
Sí.
I allà ja hi havia un professor, en Juan José Castro. Com era aquest professor?
Era una persona molt bona, era un gran didacte. A més, una persona molt simple, molt senzilla, que en sabia molt. Era un científic. I em va fer agradar. Jo no venia d'aquest món, no venia del món del vi, però em va fer que m'agradés. Li vaig demanar consell i gràcies a ell i al Jaume Gramona, de Caves Gramones, doncs vaig marxar a estudiar enologia fora.
A Dijon. I per què s'ha d'anar a estudiar enologia fora?
En aquell moment no hi havia lloc més d'aquell nivell que buscava i el que s'assemblava més a la Xampanya, que semblava que tenia que ser més a prop del Cama, era el que estava a Dijon, perquè la Universitat de Reims era molt tancada pels estrangers. Llavors em van aconsellar vés a Dijon, que és el que fan vins negres, vins blancs i xampanys, i s'assemblarà més a el que puguem fer per aquí prop.
S'ha d'estudiar, però quines altres qualitats, habilitats personals s'ha de tenir? Tothom pot ser enòleg o no?
No, tothom que li agradi la natura, que li agrada el respecte per el que et dona el raïm.
Però i que tingui el paladar, això, què, això?
I a més, però això també es cultiva. Has de tenir,
sí, però
es cultiva.
Si ha de néixer una mica, es pot fer créixer, però si ha de néixer.
Sí, és una mica de vocació, sí.
En Xavier Nadal, qui va ser?
En Xavier Nadal va ser la primera persona on vaig treballar, a Caves Nadal.
A Caves Nadal, eh?
Sí, primera persona. És on vaig començar a fer la primera ampolla de cava.
La primera ampolla de cava, quina sensació fa?
Bueno, en aquell moment era una sensació d'inseguretat. Jo començava a fer moltes coses al celler. Al començament, quan surts de la universitat, no saps res.
Llavors necessita... Quan surts de la universitat, saps que no saps res.
Saps que no saps res. Jo penso que hauríem d'estudiar a la universitat ara.
Molt
després
bé.
De 30 anys.
Després de 30 anys. I llavors va ser el primer cava. Com era aquest primer cava?
Era un cava molt bo. Jo recordo haver fet... No eren els primers bruts salvatges, però sí que vam començar... Seguíem fent el brut salvatge, que era un cava d'un envelliment prolongat, amb una acidesa molt alta, molt difícil d'aconseguir.
Un envelliment prolongat, què és això? Una acidesa alta.
Això vol dir aconseguir raïms que et donin un potencial per envellir d'una forma lenta.
I on trobem aquests raïms?
A les millors parcel·les i tractades de la millor manera.
Oh, sí, però què és la millor parcel·la, la millor manera? Quina manera és i quina parcel·la és la millor que ha de tenir aquesta terra? De quina manera s'ha de tractar?
Sobretot cuidar molt bé tot el treball de la vinya que es fa abans de collir, el que són deixar la quantitat de fulles, la quantitat de raïms, mirar d'aconseguir l'acidesa més alta, que és el que et dona el potencial per envelliment, i la resta de vinificació, no tan sols és la vinya, sinó la resta també.
I després a Blanes?
A Blanes vaig estar 10 anys, va ser una època fantàstica, em va agradar molt. Estava a Caves Montferran,
sí.
I va ser molt especial. Encara la recordo molta de nostàlgia, sí, tant, perquè era... Pensa que a Blanes era l'únic cava que hi havia, i el ser l'únic cava era una cosa molt important, més molt important perquè era el cava de la ciutat, el cava de Blanes. I recordo que qualsevol casa que fèiem devia gent important involucrada de la vila.
Mastinell,
vaig estar 2 anys, vaig fugir de Montferran perquè... No fugir, vaig sortir de Montferran, que ja portava 10 anys, i era una empresa més gran, i vaig anar amb una empresa totalment petita, de 300.000 ampolles l'any, amb la vinya pròpia, és una joieta en el Penedès.
300.000 i és petita.
És petit, no?
Perquè sí, per agafar la dimensió. I quan s'és gran, quantes ampolles són l'any?
Doncs moltes més. Podem arribar a fer 35 milions d'ampolles.
35...
Sí. Amb la mateixa cura que 300.000.
Això ja hi arribarem, perquè ho veig molt difícil de controlar el producte, tot. I estàvem aquí a Mastinell, aquestes caves petitones, i un dia van trucar. Qui va trucar?
Em van trucar un telèfon, jo anava al cotxe, vaig contestar, i em van dir que estaven interessats pel meu perfil, i no sabia qui era.
I no sabies? No,
no tenia ni idea.
I què?
No tenia ni idea.
Qui era?
Bueno, em vaig entrevistar en un despatx, prop d'aquí, i em van dir que després vaig anar sabent que era Codorniu i no m'ho podia creure.
Però era, esclar, un despatx de selecció de personal que de moment no diuen l'empresa.
No.
I on s'ha d'anar allà, a l'entrevista?
Sense saber ben bé què anaves a fer.
Ja.
I jo tampoc, sense ganes de canviar, perquè jo estava molt bé allà on estava.
I a Codorneu ja fa 11 anys que hi ets? Quants?
El març farà 12.
El març que ve farà 12.
Farà 12, sí.
11 i mig.
11 baremes.
Esclar, aquí es compta no per anys, sinó per baremes, eh?
Sí, sí, sí.
I ara com va?
Soc molt feliç.
Per què?
Perquè m'entusiasma l'empresa, la marca, l'estil, la gent, i el poder fer caves en grans quantitats a partir de raïm.
A partir de raïm.
Això mateix.
I en Bruno Clemeu diu molt seriosament que no és sempre a partir de raïm.
No, sempre hi ha un raïm al principi, però pots començar el cava a mig camí o a l'inici. Nosaltres comencem a l'inici amb l'elaboració de amb la collita d'un raïm que es transforma en vi i després es transforma en cava.
No, això no ens ho podem polir en 5 segons, eh? Tenim un raïm. Quin raïm hem de tenir?
Hem de tenir el raïm que et dona millor allò que vols fer. No és l'atzar, sinó buscar aquelles parcel·les que tu vols destinar a fer aquell producte, aquell cava que envellirà o 9 mesos, o 15, 30 o 120.
O 120 mesos? O,
sí, sí, però que el raïm és diferent.
Llavors, o sigui, 120 mesos són 10 anys, eh?
Són 10 i 11 anys, sí.
I 11 anys.
Sí, sí, però sobretot sense perdre el caràcter que ens defineix, que és joventut, joventut i joventut. Inclús després de 10 anys.
Com es pot ser jove després de 10 anys d'envelliment?
Això és el difícil, és aconseguir raïms que et donin aquest potencial.
I quin tipus de raïm és?
Raïm de les varietats tradicionals o noves com Chardonnay o Pinot Noir, però que et donin un punt d'acidesa molt elevat.
Per què?
Perquè l'acidesa és la columna vertebral d'un vi.
N'estem aprenent. Bruno Colomé, avui al divan.
El divan amb Sílvia Coppolo, desè aniversari.
Voilà ce que c'est mon vieux Joseph, que d'avoir pris la plus jolie parmi les filles de Galilée, celle qu'on appelait Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, prendre Sarah ou Déborah, et rien ne serait arrivé. Mais tu as préféré Marie.
Sí, sí, va preferir la Maria, en George Mustaki. Aquesta és una cançó que no li tenim tan coneguda.
No, però és preciosa. És preciosa.
Plutôt que d'aller t'exiler et te cacher avec Marie, tu aurais pu, mon vieux Joseph, faire des petits avec Marie et leur apprendre ton métier comme ton père te l'avait appris.
Era la plus jolie.
Era la plus jolie, però que li va donar més problemes que ni cap.
Clar, aquí vaig. Es va equivocar aquest home triant noia, la més maca?
No es va. Hi ha un moment que diu, a la peça, a la cançó, diu, ostres, podies haver escollit la Dèbora, la Sara, sí, però de tota Galilea vas anar a buscar la més maca, que era Maria, però mira si et va donar problemes.
Està parlant de Sant Josep.
Sí.
George Mustaki.
Parfois je pense à toi, Joseph, mon pauvre ami, lorsque l'on rit de toi qui n'avais demandé qu'à vivre heureux avec Marie.
I com és que ens l'has triada, Bruno?
Perquè és una peça, perquè veu la figura de Sant Josep, el pobre Sant Josep moltes vegades el tenim abandonat.
És com si fos allà un figurant.
Sí, sí, un figurant que tothom parla d'altres persones, sí, però no parla d'ell.
Sí.
Però el veu d'una manera molt humana. Segurament sí. A Sant Josep, si el veiés pel carrer, li diria com és que et vas casar amb aquesta persona.
Tantes altres que podies haver triat i hauries estat feliç no, i més fàcil.
I no haguessis tingut aquest fill que et donava tants problemes, tan revolucionari. Haguessis treballat la fusta com era la teva feina. I
el
en
que
canvi
estava marcat, ja està, el camí marcat.
Sí, el camí fàcil, però no el vas triar.
Avui estem parlant aquí al divan amb Bruno Colomer, que és el nostre enòleg. Aquí queda petit, ell és de Sant Cugat, havia vist tractors amb vinyes. Eh? Mm-hmm. Era un lloc agrícola.
Era.
Ara diu Sant Cugat i jo el tractor no l'acabo de veure, diríem.
No, però encara existeix la Rambla del Celler.
La Rambla del Celler. Sí. Hi havia algun boter i tot?
Hi havia un boter prop del Celler Cooperatiu, que encara existeix, però ara està restaurat i està en desús.
I com va venir aquesta vocació per al vi?
No, aquesta vocació va venir perquè del fet d'estudiar enginyeria agrònoma a Barcelona,
sí,
és quan vaig començar a conèixer-ho i vaig veure que era molt creatiu, que era molt... Era una feina molt... M'agradava perquè et donava opció per viatjar, el tastar m'agrada, parts dels sentits, els estats d'ànim.
Clar, sentits i estats d'ànim.
Sí, sí.
Clar, que la feina es lligui amb els sentits,
home,
i amb els estats... Això, és clar, és... És un desig, jo l'entenc, envejable, molt difícil d'aconseguir, perquè el pare no tenia res a veure, la seva feina.
Res. No
tenia
res a veure.
El
meu pare tenia una empresa tèxtil a Sabadell, que ja era del meu avi, però igual que a mi em passa amb els meus fills, que no em volen seguir, doncs segurament jo el meu pare no vaig voler seguir, perquè era el meu pare.
I la mare, el Ricardo, i la mare, la Cecília.
La Cecília es va cuidar dels 5 germans.
5?
A casa, sí.
I en Bruno, quin és?
El tercer.
Ui, llavors s'ha de fer un espai propi, no? El tercer, perquè no és el gran.
Què? El més problemàtic.
No, home, no, però vull dir que el tercer no ets el gran, no ets el petit, no? És difícil.
És el que està mimat per dues bandes.
Ah, mira, li veu la part positiva, eh? En la qüestió jo veig que per dedicar-se a aquesta feina s'ha de ser necessàriament optimista. Mira. Ara volem... I had this perfect dream. Sueño me volvió. This dream was me and you. Hoy me necesitas a mí. I want all the world to see. Instinto me guió. Miracle sensation. My guide and inspiration. Freddie Mercury i Montserrat Caballé. Això és un esclat! Bruno Colomer, quan ara havies de venir, pensava i ens ha triat aquí en Freddie Mercury i la Montserrat Caballé. Sempre he pensat, són dues veus, dos personatges que a priori no tenien res a veure l'un amb l'altre. De fet, quan abans dels Jocs Olímpics del 92 es va parlar al començament, no?, de la possibilitat que cantessin junts, era com si fos una cosa impossible. Com els podries ajuntar? I he pensat si això té a veure també amb la teva de feina. Com pots ajuntar, no sé si, aquest raïm amb aquest altre... És a dir, imaginar coses que d'entrada són com impossibles, només són a la imaginació, en els sentits i prou.
Sí, però que estan basades en dos bons ingredients, els millors.
Sí, esclar,
els millors
cadascun d'ells.
Sí, és, poder sí que s'ha de ser valent.
I no
has de fixar-te fronteres. I el fet són dos antagonis, són antagons.
Antagònics, sí.
Els dos personatges. Però, en canvi, van fer una obra mestra en un moment que Barcelona era esplendorosa, jo crec que és els millors.
Un moment que ha viscut Barcelona.
I la gent era feliç, era molt feliç, era molt contenta. Anaves pels carrers, anava...
La gent tenia la il·lusió. Tenia il·lusió de viure, d'empenya, de fer-se un espai al món, no?
Sí, i ho aconseguir.
Sí, i fer un una ciutat feliç, que ho tingués tots els ingredients.
Era una mica l'enveja, el poder dir que anaves a Barcelona, que vivies a Barcelona, era una enveja de molta gent.
Sí, és veritat, allò de quan, quan a Nova York et deien d'on venies i deies de Barcelona, preguntaven, però què fas aquí? Com és que has vingut a Nova York? A veure, estàvem estudiant, el xampany francès s'introdueix a Catalunya amb l'ocupació dels 100.000 fills de Sant Lluís, estàvem llegint, segle XIX, això, que es va adaptar a les varietats blanques autòctones del Penedès, i es va decidir, el 1862, però, elaborar un xampany local de qualitat que es pogués presentar a les exposicions internacionals. I el 67 es van presentar a l'Exposició Universal de París els primers xampanys catalans. Però llavors ve la filoxera, el Penedès, i allò ho arruïna tot, no?
Sí, sí, així es va ser. Bueno, el Penedès hi venia d'Europa, de tota Europa, es va quedar sense raïms.
I què va passar? Vaig cap aquí, cap al 72. Per què vam deixar de dir-li xampany?
Perquè es va crear
la marca Cava.
La marca Cava, la denominació d'origen Cava.
Clar, els francesos van dir que de xampany només ells?
Xampany només és el que ve de la xampanya.
I no podem fer-hi res amb això?
No podem fer res, no.
El xampany sempre és més bo que el cava?
Si és bo, sí, si no, no.
I com ho sabem si és bo? Si, tastant-lo.
Tastant-lo.
Hi ha cava de tanta o més qualitat que els xampanys francesos?
Com ho
podem saber?
Tastant.
Però és clar, jo me'n vaig al súper o me'n vaig al celler i d'entrada...
Ens deixarem aconsellar. Depèn del que estiguis buscant amb aquell cava, amb quin plat tastaràs a l'època de l'any. O...
Macabeu, què aporta el macabeu?
Molta fruita, dona la sensació de l'analítica mitja que ha de tenir un cava, 10 graus i una acidesa determinada.
L'aparellada.
L'aparellada dona un perfum i t'ajuda a equilibrar aquella barreja que vols fer.
El xarel·lo.
El xarel·lo potencial per envellir.
I amb això fem un vi tranquil?
Això fem un vi tranquil... que haurem de transformar en cava dins de l'ampolla.
I d'aquí ja va a on va? A l'ampolla?
Se'n va a l'ampolla, ha de passar un temps, es produeix una segona fermentació dins de l'ampolla.
Segona fermentació, que comença amb el tiratge, no?
Amb l'embotellat o tiratge, sí.
Se'n diu així, Molt bé. I quant temps com trigarà a començar a fermentar?
Fermentar comença tot seguit, de seguida, i s'està uns 2 mesos fermentant, entre 2 i uns 50 dies.
És necessari aquest diòxid de carboni?
Són les bombolles del cava.
Si no, no hi hauria bombolles.
Si no, seria un vi tranquil.
I d'on surten les bombolles, doncs?
És una segona fermentació. Els llevats que hem afegit transformen el sucre que hem afegit amb carbònic i alcohol.
Llavors, les ampolles s'han de deixar en posició horitzontal.
Horitzontal perquè el contacte dels llevats sigui més gran.
En la foscor.
A la foscor, a baixa temperatura o a temperatura constant, entre 12 i 16 graus.
No pots passar per allà cridant, per què no? Hi ha d'haver una certa quietud?
Si estiguéssim cridant tota l'estona seria terrible.
A 15 graus?
Entre 12 i 16 graus.
Entre 12 i 16. Sí. Quants mesos, com a mínim?
Com a mínim 9 mesos per ser un cava més bàsic i passaríem a 15, 30 o més mesos.
Ja veig, el primer és una gestació. Què és el remogut?
El remogut és el concentrar, el moure les ampolles perquè tot aquest llevat es concentrin al coll de l'ampolla.
I quan l'ampolla està en punta, és a dir, totalment invertida, es destapa?
Es destapa, es congela el coll de l'ampolla.
Es congela?
Sí, perquè tot aquest sediment que vols eliminar no caigui. Es posa vertical l'ampolla i es degorja, s'obre i surt disparat el tros de gel.
I llavors es dispara aquest bloc de gel amb els pòsits, no?, atrapats.
Amb aquests pòsits, i gràcies a la pressió provocada per la formació de carbònic.
Llavors s'hi ha de posar un tap de suro.
Un tap de suro, una mica de sucre per equilibrar l'acidesa i l'etiqueta.
Tenim els millors taps de suro? Els fem nosaltres també o no?
Sobretot venen de Portugal.
De Portugal?
Venen. Alguns venen de Catalunya, però són suros massa durs.
Si no té sucre afegit, quin tipus de cava és?
Seria un brut natur, sí.
Molt bé. Fins a 6 grams de sucre per litre extra brut, o quants grams? 8?
Fins a 6 seria de 0,6 afegit extra brut, i més enllà, brut.
Jo ho estic llegint tot, en Bruno Colomé, no. Fins a 12 grams brut, no? Extra sec, què?
És més, una mica més de sucre.
Molt bé, entre 12 i 17, sec, sí. Fins als 35, semisec fins als 50 grams, dolç més de 50 grams.
Sí, ja.
Volem per alguna cosa aquest cava tan dolç?
Home, pot ser fantàstic. Mira, en cocteleria és boníssim.
Ah, en cocteleria.
És boníssim. Un cava dolç amb una peça àcida és excepcional. És un equilibri molt bo.
Com ara què, diríem, aquest cava, amb què el barrejaries?
Doncs amb una llesca de taronja. A més, és maquíssim, i amb una copa balón.
Uau! Avui, al divan, Bruno Colomé.
Al divan, amb Sílvia Coppolo.
On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme frânent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant, quelqu'un m'a dit que... Tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors?
Sensual ho és.
Sí, 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 molt sensual.
Carla Bruni.
On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main. Alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?
Quelqu'un m'ha dit, eh? Algú que li ha dit alguna cosa a la Carla. Per què ens l'has triada, Bruno?
Per la seva sensualitat, la música francesa m'agrada molt. I sí que és cert és que m'agraden més les peces que cantava abans. Ara la trobo una mica...
Massa lleugera o massa...
Massa insulsa.
És clar, aquest home que li agrada el gust, el tast, li trobes a faltar una mica...
Més d'energia.
D'intenció, no?
Sí, sí.
El nostre anòleg, en Bruno Colomé, defensa que el cava te'l pots prendre en la copa que vulguis, però que li agrada la copa de vi. Per què?
Perquè és allí, és en aquesta copa on es concentra molt més a l'aroma i es mantenen més temps en la copa. A més, el fet d'agafar la copa per sota, una copa gran, l'estàs acariciant i és més bonic el gest.
On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant, quelqu'un m'a dit que... Tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors?
La Bruni i en Bruno Colomé ara plegats avui al divan. Mira, 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 mira què escoltem ara.
Siempre hay donde elegir.
Pero si busca distinción, champán.
¿Y aquí la copa?
Para ese brindis que usted sabe.
¿Con qué clase de champán?
Con el que tiene más clase.
Codornil, la elegancia hecha espuma.
1959, Bruno.
Déu-n'hi-do.
No havies nascut.
No.
Ai, que boixo, eh?
Fantàstic.
O sigui, hem trobat aquest primer anunci a la tele de Codorniu, eh? El grup ara es diu, però, Reventós Codorniu.
Sí.
Abans es deia al revés i té diverses denominacions d'origen.
Sí,
no?
Sí. Tenim moltes, unes quantes, sí.
A veure, per exemple, Costers del Segre, Penedès i Conca de Barberà. De què depèn que sigui una denominació d'origen o una altra?
No, ens agrada fer vi allà on es fa millor, considerem. I nosaltres considerem que la vinya de Costers, la de Raïmat, ha sigut sempre... on hem trobat el nostre millor Chardonnay, el nostre millor Pinot Noir, pels nostres caves, però si busquem a prop, doncs tenim la Conca de Barberà amb uns trapats tradicionals extraordinaris, Escala d'Ell, el Priorat, que són una casa centenària, tenim... És on es donen vins molt peculiars i molt difícils de reproduir.
Què és el celler Jaume?
Celler Jaume és un petit celler que tenim dins de Codorniu, de les nostres instal·lacions, on el destinem per aprendre com millorar la resta de caves, a més de fer coses noves.
És com si diguéssim la investigació.
És la investigació, el que passa que en el nostre món del cava, un centre d'experimental o queda una mica industrial. Clar. És un celler.
És un celler. Sí, però és un, com projectes d'aprenentatge.
Sí, d'aprenentatge sobretot, sí.
I aquí, diríem, l'estrella, que és l'Anna, l'Anna de Codorniu, és on s'està perfeccionant?
Aquí és on l'Anna, degut als volums que fem d'Anna, l'hem de fer en una altra part, però sí que en aquesta part del celler, el celler Jaume, és on aprenem trossos des de seleccions de vinyes, maneres diferents de vinificar, d'envelliments, tipus de llevats, tot ho assagem dins d'aquest espai.
Anna de Codorniu és l'escomós líder de vendes a l'Estat, sí, ara mateix,
sí,
eh?
Sí, de fa molt de temps.
I la meitat de les vendes es fan a l'estranger, Bèlgica, sí. Gran Bretanya, el Japó, els Estats Units...
Sí.
I la resta d'Espanya com va?
Sobretot va molt bé a el que és Catalunya, després també va molt bé a País Basc, a Madrid... Són les zones més importants per a nosaltres.
Per a vosaltres és molt important, veia que aquí teniu tres climes, no? I terres diferents, abans ho dèiem, el Segrià, la Conca de Barberà, el massís del Garraf, sí. I que amb poca distància aconseguiu salts tèrmics.
Sí, el cas de Codorniu, com treballem, és un cas únic en el món del cava. Uh-huh. No hi ha cap empresa que sigui... que treballi d'aquesta manera amb tres microclimes diferents, tres controls de finques diferents,
sí.
Per barrejar-los i posar-los dins d'una ampolla.
Per què ho feu, això?
Perquè dona molta més complexitat. A més, si treballem amb Chardonnay, amb Pinot Noir, Macabeu, Xarel·lo, Parellada, cada una d'aquestes varietats no es dona el tope de bo, o sigui, el millor, amb una única zona. Les parellades necessiten alçada. Ens anem a 500 metres d'alçada. El Xarel·lo necessita més la plana, ens anem a zona del Garraf, els Macabeus a Montserrat, el Chardonnay i Pinot Noir zona continental, Raïmat.
I aquella idea d'abans, dèiem 30 milions d'ampolles, em perdo amb les xifres, com es pot, jo amb els zeros ja m'hi embolico, com es pot controlar la qualitat del que hi ha a cadascuna de les ampolles?
Tenim molt de personal. Tenim moltes persones que controlen la vinya, tenim una relació molt estreta amb el viticultor, treballem tot l'hivern i just en el moment de la verema tenim una selecció de cada una de les vinyes i determinem nosaltres en quin moment s'ha d'acollir cada vinya.
Ars Collecta. Què és això?
Ars Collecta és la col·lecció de caves que tenim on fem tots els nostres grans reserves.
La Fideuera...
La Fideuera està dintre d'Ars Collecta, és una finca de Xarel·lo que tenim en el Garraf.
El Tros Nou?
El Tros Nou és Pinot Noir, és una finca preciosa que tenim prop de Poblet.
I la Pleta?
La Pleta és un raconet fantàstic que hi ha prop de Raïmat, a la finca de Raïmat.
La sostenibilitat, què té a veure amb fer un bon cava?
És una filosofia, jo penso, és un respecte cap al medi ambient. És això el que busquem a través de la sostenibilitat.
L'Anna de Codorniu va existir?
I tant que va existir. Va ser l'única persona de la nostra casa que va tenir el cognom Codorniu, perquè es va casar amb un senyor que es deia Reventós.
Amb en Miquel Reventós.
Això mateix.
Va ser l'última dels descendents, tinc anotats, de Jaume Codorniu,
sí.
Que el document més antic que existeix de l'activitat vitivinícola que feia és del 1551. I el 1659 hi ha datada el casament de l'Anna de Codorniu, que llavors... diríem, es casa amb Reventós i les dues sagues s'uneixen, no? I neix després, al cap de 200 anys, el cava per part de Josep Reventós a Catalunya i els nous cellers Codorniu que finalitzen ara fa tot just 100 anys. O sigui que realment aquí hi ha una història de gairebé 500 anys, eh?
Sí, impressionant, sí.
Bruno Colomer, avui al divan.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
Oh, Lord.
I està seguint la música de Phil Collins i la seva veu ara mateix, Bruno Colomé. Per què t'agrada aquesta cançó i ens l'has triat?
Aquesta cançó m'agrada perquè és una peça molt sincronitzada, molt perfecta, de molta tecnologia,
sí,
i una melodia fantàstica.
Una barreja.
Una barreja, però és que a més és una precisió, és perfecta. Pura.
Què vol dir l'expressió caves de paratge?
Caves de paratge és una categoria que s'ha creat en el món del cava.
Uh-huh.
Fa 3 anys, crec recordar, que va començar, i són caves peculiars.
2017, tinc anotat aquí, sí.
Sí, són caves molt peculiars, són caves que estan fetes d'una forma molt acurada, però que, a més, perquè tots els caves es fan de forma acurada, però pots envellir-los molt de temps, donen una vitalitat molt gran després de molts anys, i a més està examinat per un comitè molt, molt estricte.
Llavors, vosaltres el 2017 us van donar 3 paratges quan només se'n donen 12 a nivell estatal.
Sí, vam ser l'única empresa que vam tenir 3. Sí.
Llavors, què és el que té en compte aquest comitè? Què fan? Què miren?
Aquest comitè mira la puresa, el respecte a l'origen, que sigui un tast original i, a més, que sigui bo. I això ho demostres amb aquest tast, amb aquest comitè, i, a més, amb reconeixements internacionals.
Me'n torno cap a la història. El primer anunci de televisió veiem que és de l'any 59. Les caves Codorniu es van declarar Monument Històric Artístic Nacional al 76. Aquest Anna de Codorniu va aparèixer al 84. I el 2002, el primer cava rosat, el Pinot Noir. Cava rosat. Mm. Sí o no? Quin, quan, com?
Va. Cava rosat i tant,
Bruno,
que sí. Sí,
tant
sí,
que
sí, en majúscules.
Sí, sí. Però sempre en tots els àpats o no?
No.
Ah.
No. Depèn. Un cava rosat jove, perfecte, explosiu, amb una terrassa, amb menjars poc cuinats, amb poc condimentats, cosa crua, matèria primera, que es noti el sabor, sense disfressar.
I el 2010 apareix el primer cava blanc amb varietat Pinot Noir.
Sí, en blanc de noir.
Sí? I què té d'especial?
Sobretot aquest cava el que té és molt únic. Hi ha poques empreses les que elaborin un blanc de noirs. I té característiques d'un cava d'un rosat, però en canvi és blanc. I la boca és molt complaent, és molt intensa, té molt de volum en boca, molt.
El 2014, el cuvier 1872 de Codorniu recuperant els orígens. Què és això?
Això és una manera de treballar molt divertida. Vam estar mirant la història de Codorniu i vam veure que fins fa aproximadament 40 o 50 anys es treballava, o fins fa 60 anys es treballava molta fusta, fusta vella.
Uh-huh.
Després vam passar al ciment, després vam passar a l'inoxidable. Llavors, per fer els vins base, el que hem fet és conjuntar tota aquesta història i ho fiquem dins d'una ampolla. Llavors treballem amb fusta vella, treballem amb inoxidable i amb ciment.
Però finalment l'anyada ha de ser bona.
Si no hi ha anyada bona, no hi ha res a fer.
De què depèn que ho sigui?
Que el clima sigui bo.
Quin clima? Ha de ploure una mica aquestes calors que hem viscut, que vivim? Què? Ens va malament això?
Jo penso que per fer caves joves de 9 mesos, de 15 mesos, una bona anyada, acostumen a ser bones anyades,
uh-huh,
perquè 15 mesos no és un temps molt llarg per envellir. Per tant, és més fàcil, podríem dir. En comptes, quan vols fer ja reserves o grans reserves, sí que necessites estius frescos, potencials d'envelliment, acideses altes, no córrer, que les coses siguin com de mica en mica. No volem cops de calor.
No volem cops de calor,
no.
Però, Bruno Colomé, no pots controlar el clima.
No, per això no els fem sempre.
I en quin moment preneu la decisió? Us mireu realment les prediccions del temps?
Sí, per una banda mirem les prediccions del temps, però decidim si es fa o no fa quan entra el primer gra de raïm.
quan entra el primer gra
de raïm.
Quan surt el primer gra de raïm,
quan comencem a collir el raïm i arriba el raïm al celler,
sí,
és quan decidim farem o no farem aquella anyada.
Llavors,
aquella anyada especial.
Tu agafes aquell raïm, el proves?
El provo, es prova a la vinya, es prova el suc que surten a la premsa, s'analitza i decidim. Que moltes vegades, al ser una extensió tan gran, hi ha zones on es permet fer, podem fer grans envelliments i d'altres no. O sigui, no, no sempre, no es pot parlar d'una anyada única per una zona tan extensa.
Tot això és tecnològic?
Sí,
o no? O sigui, quina part hi ha de tecnologia i quina part de sensibilitat humana?
Sobretot sensibilitat.
Tu notes de seguida això?
Sí.
Quan sou a provar-ho?
No, és sensibilitat al moment de tastar, acompanyat de les visites a la vinya i d'una analítica que puguis fer.
I llavors, tot això què té a veure i ser enòleg i tocar amb la música, amb la il·lusió que hi poses, amb la manera que ens ho has explicat tot? Què té a veure això amb dirigir l'empresa? Difícil.
Bona pregunta.
Home, ja m'esforço, ja estic acabant, sempre ho dic això, eh? Cap a les acaballes em faig alguna que mira, plan, faig Diana, eh? És diferent.
És diferent, però es pot portar un equip amb sensibilitat, i tant que es pot portar.
Però costa més.
Costa més perquè treballar amb persones és molt difícil. O més, és més complicat.
Més que amb el vi, eh?
El vi es deixa fer més.
Bruno Colomé, avui al divan. És la Rosalía. Amb una peça dels Chunguitos.
Sí, sí, sí.
Que la va cantar a la gala dels Goya i que en Bruno Colomé ens ha triat.
Sí.
I doncs?
És que quan sents aquesta cançó, aquesta música és una música de vidre, és fràgil.
De vidre, que bona.
Té una veu de vidre, sembla que s'hagi de trencar, però en canvi hi ha un control extraordinari.
Sembla fràgil, però és forta.
És fortíssima, sí.
I de la Rosalía a la Rosario. Això és molt rorró, eh? Qué bonito.
Els dissabtes a la una del migdia a Catalunya Ràdio, El Divan, amb Sílvia Coppolo.
Això és escoltar la música també de la mateixa manera que abans ens parlaves del cava, no? Sense rigideses, no?
Sí, sí, no, i tant. És...
Amb una mentalitat oberta que vol descobrir i assaborir.
No, i segurament que aquesta peça la canta tres vegades i serà tres vegades diferent.
Ah, sí. És el que té, diríem, quan vas al concert en directe, en comptes d'aquella gravació que és sempre idèntica,
sí,
no?
Sí, sí.
Doncs clar, hi posa la vida real, eh?
La passió.
La passió.
Sí.
I, Bruna, tu defenses prendre cava en tot l'àpat i en tots
tot
els plats.
Sí,
però
sí.
Això és una cosa que no sé si la tenim tan arrelada aquí.
Ara no.
Ara no?
Ara no, l'havíem tingut més arrelada.
Fa anys, eh?
Fa molts anys, sí.
En tots els plats, sigui carn, sigui peix...
Sí,
quin cava hauria de ser, llavors?
Hem de buscar a veure quin cava ens va bé per cada un dels àpats. El cava és un vi. Oi que també busquem un vi diferent per cada àpat? Doncs és una opció més.
Ara, quan vingui la tardor, estofat, bolets, què hi posem aquí?
Un cava envellit. Envellit.
Envellit és de quants anys?
Gran reserva, a partir de 3 o 4 anys d'envelliment, o 5 anys.
Uh-huh. I l'envelliment prolongat?
Prolongat a dins de l'ampolla o a ampolles que puguem tenir a casa de fa temps.
Per a les nits d'estiu?
Un cava ben jove i fresc, rosats.
Ah, perquè i la temperatura quina ha de ser?
La temperatura, a mi m'agrada l'estiu ben fresc, perquè si no s'escafa molt ràpid, però l'hivern, al ser caves més envellits, sí que et permet una temperatura més caldejada.
I tu et lleves i ja comences el dia allò brindant amb cava?
Però no, m'espero un parell d'hores.
Quant de temps! 2 hores, o sigui, cap allà a les 9 del matí, o a les 10 ja hi som?
Algunes vegades sí.
Perquè tu dius que de cava se n'ha de tenir sempre a casa.
Sempre, sempre, que no falti.
Ai, que
i no cal celebrar res amb
no
el cava.
Celebrar
no,
res.
Celebrem tot.
O sigui, tu cava només per les postres, res de res.
Res.
O també,
que no es perdi.
Però no únicament, eh?
No únicament, ni molt menys.
Avui ha vingut aquí al divan i n'hem après un món.
Lost.
Oh.
On a painted sky. Where the clouds are hung for the poet's eye. You may find him. Find him.
Neil Diamond.
Oh, i tant. És maquíssim. És des de Juan Salvador Gaviota. Jo sóc un home de mar. I recordo quan era petit. Una veu profunda.
Through an open door. You may know him. If you may be.
Abans em parlaves del pare que tenia la fàbrica tèxtil a Sabadell de la mare a casa. Quins valors et van transmetre? Què et van dir que era important a la vida?
Ser fidel. Sí, el meu pare el que ens inculcava més és tenir una fidelitat. Ser fidel a les teves idees i no canviar.
I l'esforç, la constància, tot això d'on t'ha vingut? S'ha de ser persistent per aquesta feina.
Sí, ha de ser persistent, s'ha de ser fidel. Jo, els tres valors per mi més importants són l'honradesa, la senzillesa i estar de bon humor.
I estar de bon humor.
Perquè això vol dir moltes coses.
Però llavors vol dir que l'estar de bon humor te'l conrees tu mateix, allò, com intentar ser positiu davant de la vida.
S'ha de cultivar, sí.
I els fills teus, aquells que en cap d'ells vols ser, no?
Sí,
quants fills tens?
Tres.
Cap d'ells. Què els hi mires de transmetre?
Honradesa i fidelitat, el mateix que em van explicar, perquè és el que hi crec.
I amb aquests ulls alegres sempre?
Sempre, sí, em posa molt de mal humor al mal humor.
Dius, m'enfada que s'enfadin i que estiguem tots enfadats.
Sí, no m'agrada gens, no.
I mires el futur amb optimisme?
Sí, però m'ho haig de treballar.
Tu has de treballar. Quan ha estat l'última vegada que has entrat en una església?
En una església, doncs, fa una setmana.
Una setmana.
Fa uns dies, vaja.
Què penses d'allà dalt?
No sé, jo m'hi trobo a gust.
T'hi trobes a gust?
Sí, però no penso gaire més. No sé.
No penses més? Com arreglaries totes aquestes qüestions que tenen a veure amb la desigualtat social i la pobresa? Alguna idea sobre això?
Sobretot amb molta informació hauríem de tenir i amb el cor més obert.
El cor més obert.
Sí.
Què és el millor que has fet fins ara a la vida?
Doncs no ho sé, segurament tenir aquests fills que tinc i aquesta dona.
I la dona bé?
Fantàstica.
O diguem alguna cosa, això de que els senyors en parlin bé de la parella, ho trobo tan excepcional que m'hi he de tirar, eh?
No com està molt de moda, però sí.
Sí, que està de moda, com se diu?
Marta.
I la Marta què té, què és?
Té molta bondat, és molt exigent amb si mateixa i amb nosaltres també. I és molt guapota, també.
I un desig de futur, Bruno?
Un desig de futur és que seguim així molt temps, molts anys.
Mira, mira, mira. Aquesta te la dediquem nosaltres. Això és de Manhattan Transfer, Blue Champagne.
Three a.m. Nowhere else to go. It's 3 a.m.
Trobarem en el Bruno a prop de les vinyes, però a Sant Sadurní, i segurament algun dia de matí o al capvespre no el podrem atrapar perquè corre, 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 corre. És un maratonià. Hem après un munt de coses sobre el cava i la passió per fer-lo bé. Moltes gràcies, Bruno Colomer. Ha passat molt de pressa, eh?
I tant, i tant.
No sé què fem aquí. Perdonaran, ens perdonaran, són les dues. I ara ens n'anem a brindar. Adéu-siau! Luis Ángel Alonso, Blanca Busquets, Núria de la Fuente, amb Bruno Colomer i Sílvia Coppola. Adéu-siau!
It's 3 a.m. and I miss you so. Couples are departing soon, they'll all be gone now. Another day is starting, still I linger on with blue champagne, purple shadows and blue champagne, with the echoes that still remain. I keep a blue